Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. Fins a 5 vegades han protestat sense èxit els advocats de les defenses per l'entès que el Ministeri Fiscal ha fet el segon agent de la Guàrdia Civil que declara en el judici. Pina, Van den Einde i Roig, entre d'altres, han formulat les seves queixes pel paper que té la gent a les investigacions a què es refereix el fiscal. Consideren que se l'està interrogant més com a pèrit que com a testimoni. La gent ha detallat les detencions efectuades el 20 de setembre.
El día 20 de septiembre de 2017, la investigación pues se iban a hacer 48 registros, se iban a efectuar una serie de detenciones y los instructores de la diligencia me comisionan para acceder al domicilio de, o sea, a la detención de José María Llobellado, el secretario general de Vicepresidencia, Economía y Hacienda, y efectuar el registro en su domicilio. Y después, una vez finalizado, el traslado a su despacho profesional que estaba en la Secretaría de Vicepresidencia, Economía y Hacienda de la Rambla de Cataluña.
A la sessió d'aquesta tarda, que començarà en breus minuts, serà el torn de les defenses per continuar amb l'interrogatori a la gent de la Guàrdia Civil. Sant Cugat ja disposa d'un espai pioner a l'estat espanyol de la promoció de l'art tèxtil contemporani, el Centre Grau Garriga, ubicat a la masia de Cal Quitèria. Cugat.cat, Clara Verdagí.
Bona tarda. El nou museu ha obert portes aquest diumenge i ofereix un recull de tapissos que repassen un segle del pes d'aquesta disciplina a la ciutat, tot plegat posant en valor, sobretot, la figura de Josep Grau Garriga. La filla de l'artista, Esther, ha estat present a la primera jornada del centre i ha mostrat la seva satisfacció pel projecte.
Estem molt contents. Veiem moltes possibilitats de futur. Creiem que és un centre que pot aportar moltes coses de la figura de Grau Garriga i de molts altres artistes de tèxtil contemporani. Tenim ganes de que sigui un espai per tots els artistes que treballen el tèxtil aquí i fora d'aquí i, per tant, creiem que és una magnífica oportunitat.
Més enllà de les peces artístiques exposades en les tres plantes de l'equipament, Cal Quitèria també ofereix una pinzellada del passat vitivinícola de Sant Cugat amb espais que recorden com si feia el vi. Així, la masia se suma a espais com el celler modernista o el Vilab a l'hora de posar de manifest la història rural de la ciutat.
I l'Associació de Plomistes de Sant Joan les Fonses dissol aquest mes i l'Ajuntament assumirà la gestió de l'aigua a partir de l'1 d'abril. L'entitat creu que és la millor decisió que es podria prendre per garantir un servei proper als veïns i efectius. L'equip de govern assegura que la municipalització no representarà un sobreesforç i les quotes entre els veïns. Olot Televisió, Gerard Verdagí.
Bona tarda. Aquesta és una de les primeres fonts que l'Associació de Plomistes de Sant Joan, fundada fa 14 anys, va acostar al veïnat del municipi. Davant la perspectiva de perdre un concurs públic al que obligaria la nova normativa, entitat i ajuntament s'han posat d'acord per municipalitzar la gestió de l'aigua a partir de l'1 d'abril. L'associació que procedeix a la seva dissolució creu que és la millor solució pels veïns. Manel Soler és el president de l'Associació de Plomistes de Sant Joan les Fonts.
Escolta, una empresa ve a fer negoci. Vindrà aquí i un dirà, jo invertiré 5 milions d'euros a no sé què. Que ho faci és un altre tema. Aquí trucaven i sortia algú de l'associació que els atenia. Continuarà trucant i sortia algú de l'Ajuntament que els atendrà.
L'acord comporta l'assumpció per part de l'Ajuntament dels actius de l'associació, 213.000 euros. Es determina una moratòria de 4 anys en què no s'apujarà el cost del servei.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Vaig a fer un spoiler. Si esteu seguint el tema dels llaços grocs i la pancarta de la Generalitat, atenció, no de l'Empordà, sinó només de la Generalitat, vaig a fer un spoiler. I per si algú es vol desconnectar. El president, el molt honorable Quim Torra, ha decidit que no pensa despenjar ni el llaç groc ni la pancarta Llibertat presos polítics de la façana del Palau de la Generalitat de Catalunya. Ho ha fet públic el Sertadi fa tot just una estona i, per tant, no hi haurà despenjada. Veurem com com acaba el tema. Si és que la cosa és molt absurda, perquè, clar, volen que es despengin aquests llaços emparant-se a la neutralitat de les institucions públiques. La pregunta és quan les institucions públiques han estat neutres i neutrals. Quan? Que han estat neutrals quan ens obliguen quan ens obliguen a reciclar? O que han estat neutrals quan, per exemple, ens prohibeixen circular a més de 120 km per hora i si no ho fem ens multen? Que són neutrals quan ens cobren impostos? O quan decideixen que els rics pagaran menys impostos que els pobres? Pregunteu-li a estudiants si l'administració és neutral quan està a punt d'entrar a l'examen de selectivitat i, per tant, entra en un procés que incidirà de manera directa en el seu currículum. Les institucions no han estat mai neutrals, mai, ni en democràcia ni en dictadura. Les institucions ens representen, però no tenim per què sentir-nos representats per les institucions. Per exemple, jo no em sento representat a Europa per una institució que és la més sancionada per incomplir les directrius europees, com és l'administració espanyola. I, malgrat tot, em representen, tot i que jo no em senti representat. Sentir-se representat és una cosa i que et representin és una altra. La Generalitat representa a tothom. A tothom. Els de la CUP i els de la Plataforma per Catalunya. Ara, tots se senten identificats i representats per la Generalitat? No. Ni molts de la CUP, ni molts de la Plataforma per Catalunya, ni molts dels que estan al mig. El problema és que aquí confonem els termes. I el fet de representar-nos i sentir-nos representats és el que aquí ha generat tota aquesta tensió. Vaja, l'egocentrisme sovint d'aquell o d'aquella que es pensa l'eix i el malic del món i que creu que allò que ella diu o pensa és el que hauria de dir o pensar la resta de la humanitat. I en aquesta disjuntiva ens trobem. En tot cas, veurem com acabarà aquesta història. Nosaltres ens en farem ressò al llarg dels propers minuts. Com esteu? Us saludem tot l'equip que fa possible aquest programa, que són la Judit Castells, en Daniel Rodríguez i l'Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González, en l'apartat tècnic en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir. Ho he començat al revés per canviar una mica. I en Josep Maria Cano, que estarem amb vosaltres fins a 7. Avui acabarem parlant amb Dones de Mar. Però comencem, evidentment, com sempre, fent un cop d'ull a la previsió del temps.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Jornada avui de variabilitat meteorològica. De fet, hem tingut una estona de sol, una estona de núvol. Hem tingut més aviat fresqueta, però tampoc no fred del tot, tot i que la nit sí que la cosa ha baixat una mica. Vaja, que estem en un dia de primavera, tot i que encara som a l'hivern. En parlem, en connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, molt bona tarda.
Bona tarda.
De tot una mica, per tant, haurà agradat el dia a tothom, segur.
Sí, avui hem tingut de tot. De fet, trobem aquests núvols mitjans a sota vent del Pirineu, del Prepirineu, que arriben fins al litoral. També tenim creixement de nuvolades al prelitoral, també al litoral. Per tant, en general, fa sol, fa núvol. Sí que trobem que l'únic indret de Catalunya on trobem el cel serè o poc ennuvolat és a les comarques de Girona. Allà el cel està totalment asserenat i, per tant, tendeixen a tenir temperatures força elevades. I, de fet, també remarcar que tenim alguns ruixats que són a causa d'aquest creixement de nuvolades del prelitoral i del litoral, que deixen precipitacions minces, algunes moderades també, i que potser amb el pas de les hores podrien anar fins i tot amb tempesta. De fet, sobre el mar sí que tenim algunes tempestes, però ara mateix dins de Catalunya doncs, no.
Encara no. De fet, aquest matí m'ha semblat escoltar-te dient que els ruixats d'ahir a la zona del Maresme, a la Selva, s'han traslladat cap a la zona del Garraf i el Baix Llobregat. És a dir, s'han mogut del nord de Barcelona al sud.
Sí, exacte. Això és a causa de la tramuntana, que la tramuntana doncs, bufa amb intensitat moderada, amb algun cop fort, i llavors la línia de convergència de vents doncs, la va desplaçant més cap a la costa central, fins i tot al nord de la Costa Daurada, i per tant doncs, allà és més favorable a la formació de nuvolades que poden deixar alguna precipitació.
L'estat del mar, quin tindrem, Sergi?
Doncs en general ara mateix predomina la maroa, marees de forta maroa a la Costa Brava, i aquesta serà la dinàmica dels pròxims dies. Es mantindrà aquesta maroa, aquesta forta maroa, amb una miqueta de mar de fons del nord i també de l'est, i bé, i la forta maroa la trobarem sobretot a la Costa Brava, que és allà on bufa la tramuntana.
Doncs va, ja estan molt acostumats i estan preparats, per tant, res, una altra jornada més de tramuntana. Sergi, que vagi molt bé, moltíssimes gràcies, m'acabo d'ofegar.
I tant.
Fins després, a reveure.
Millorat.
Sí, sí, espera't, ara moriré, ja veuràs.
Vale.
A reveure.
Adéu.
Connectem amb l'actualitat.
Valverde, si m'ho feu, no tanqueu el micro, que això sempre dona audiència, saps? He de dir, almenys que serveixi per alguna cosa, eh? Jo se m'ha anat per l'altre costat. Vinga, va, a veure, comencem, va, i ho fem per l'Empordà, precisament, parlàvem de la tramuntana. Doncs bé, és l'Ajuntament de Port de la Selva el que ha decidit presentar un recurs contra l'acord de la Junta Electoral que l'insta a treure les pancartes i els llaços per falta de motivació, han dit. Cristina Cantal.
Els ajuntaments i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà van rebre ahir un requeriment de la Junta Electoral de la zona de Figueres per tal de que retiressin les pancartes estelades i llaços grocs de les façanes. En el Consell d'Alcaldes celebrat ahir no es va tractar la resolució ni es va teixir cap estratègia conjunta, i avui l'Associació de Municipis per la Independència ha instat els ajuntaments a fer el que considerin adequat. Per la seva banda, Josep Maria Cervera, president de l'AMI i també alcalde del Port de la Selva, ha anunciat que presentarà un recurs contra l'acord de la Junta Electoral al·legant falta de motivació i concreció. A menys de 24 hores perquè acabi el termini, l'Ajuntament de Figueres ha anunciat que l'exhaurirà i demà matí, a través dels seus serveis jurídics, anunciarà una resposta a aquest requeriment. Per la seva banda, l'alcalde de Castelló d'Empúries, Salvi Güell, considera que els símbols no afecten a la neutralitat, però de moment no han pres cap decisió definitiva i estan també a l'espera del que faran els altres ajuntaments. Recordem que la decisió de la Junta Electoral arribava després que Ciutadans presentés una denúncia davant la Junta Electoral en contra de l'Ajuntament de Figueres, en què demanava la retirada de qualsevol simbologia partidista. Pel que fa als símbols, hem de dir que el Consell Comarcal només té una estelada a la façana, mentre que l'Ajuntament de Figueres hi llueix una pancarta en blanc i negre que es va instal·lar a l'inici del judici del procés i en la que s'hi pot llegir en anglès: l'autodeterminació és un dret, no un crim. Afegir que, bé, ja també anem cap a comarques gironines, perquè la Junta Electoral ha donat també 48 hores sí als ajuntaments de Girona i Salt perquè retirin les pancartes en suport als presos i els llaços grocs dels consistoris, i la resolució estima que part de les denúncies, doncs, provenen en aquest cas del PPC i de Ciutadans, i també els han instat a treure els símbols partidistes dels col·legis electorals. Això sí, en aquest cas no tenen 48 hores, sinó que tenen fins al 26 d'abril.
Bueno, de fet, per tant, 26 d'abril és el dia de les eleccions, això ho han de fer sempre, ho estableix la llei, són 100 metres al perímetre dels col·legis electorals que s'ha de tenir lliure de qualsevol simbologia de partits que s'hi presentin. Però esteu a tope, aquí a les comarques gironines, amb això?
Sí, sí.
Sí.
Ens la regalen anant i tornant.
Vinga, escolta'm, aviam si després podem ampliar-ho. Fins després, Cristina.
Ho anirem seguint, fins
Vinga,
després.
A reveure. Mentretant, investiguen a un home per un suposat delicte de tocaments a una treballadora de l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Es dona el fet que el sospitós ja té diversos antecedents penals. Daniel Rodríguez.
La Guàrdia Urbana d'aquesta ciutat ha obert diligències per aquests fets a un home de 44 anys. Segons informa el cos, cap a les 12 del migdia d'ahir dilluns, un sergent que estava fora de servei a l'hospital va presenciar com una treballadora demanava la presència del personal de seguretat privada perquè havia rebut tocaments en un ascensor. La dona va identificar el presumpte agressor, que es trobava en una de les sales d'espera de l'hospital. Una patrulla de la Guàrdia Urbana de Tarragona es va fer càrrec del servei i va iniciar les diligències contra l'home per un suposat delicte d'abús sexual. L'individu té diversos antecedents penals de robatoris amb força.
I encara a Tarragona, la Fiscalia demana 14 anys de presó per a un noi de 25 anys que està acusat de violar una massatgista de 22. Això va passar a l'agost del 2015.
El relat del Ministeri Públic explica que el noi va concertar una cita amb la massatgista, amb aquesta víctima, mitjançant una aplicació de missatgeria instantània de telèfon mòbil. Cap a 2:15 de la tarda, el jove va acudir al domicili de la dona i quan aquesta li va obrir la porta, l'individu va entrar violentament i la va llançar contra el llit. El fiscal detalla que amb l'ànim de covardir-la per poder satisfer el seu desig sexual i amb un ganivet a la mà va dir-li que la mataria i que duia una pistola a la bossa. Tot seguit, l'individu es va posar sobre la víctima, posant-li el ganivet al coll, va pujar-li el vestit, va baixar-li la roba interior i es va posar un preservatiu per violar-la. Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va patir diverses lesions. Segons la fiscalia, els fets constitueixen un delicte agreujat d'agressió sexual amb penetració per haver-se comès utilitzant una arma i, a més, també un delicte lleu de lesions pels quals reclamen total aquests 14 anys de presó. També es demana una indemnització a la víctima de 12.000 euros.
I l'advocat tarragoní Paco Zapater entrega al president del Parlament, Roger Torrent, 98.499 signatures, és a dir, gairebé 99.000 signatures en defensa d'una legislació catalana que protegeixi les oliveres mil·lenàries del Sénia i la resta de Catalunya. Judit Castells.
L'entrega s'ha fet aquest matí a poques hores del debat parlamentari de la proposició de llei per protegir-les que va registrar el grup parlamentari del PSC Units al juny de l'any passat, inspirada en la legislació de la regió italiana de Puglia. Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han retirat les esmenes a la totalitat que hi havien presentat. Zapater confia que la llei prosperi i recorda que tenen suports suficients, gairebé el doble de les firmes, 98.499, davant les 50.000 que se necessiten per impulsar una iniciativa legislativa popular. Diu, però, que donat el cas s'hauria de tornar a fer. Zapater va prendre la iniciativa el setembre passat de recollir firmes a través de la plataforma Change.org per demanar una llei catalana que, com passa al País Valencià, prohibeixi arrencar aquests arbres monumentals per fer-ne especulació i vendre-les a particulars per a jardins privats. Les gairebé 100.000 firmes que s'han recollit s'han entregat al president del Parlament en un llapis de memòria. En una visita recent a Ulldecona, a la comarca del Montsià, el president de la Generalitat, Quim Torra, es va comprometre a aprovar la normativa que blindi i protegeixi aquests arbres monumentals declarats per la FAO Patrimoni Agrícola Mundial.
I anem cap a Barcelona perquè crear una agència de mobilitat público-privada és una de les apostes del RAC per millorar la mobilitat. Isabel González.
L'entitat ha presentat avui un pla amb 45 propostes per millorar la mobilitat de la ciutat. Entre aquestes destaca aquesta creació de l'Agència de Mobilitat Público-Privada, que permetria la participació de tots els agents implicats i per l'impuls de la qual ja s'han fet, segons han informat, els primers contactes. Segons ha destacat el president del RAC, Josep Mateu, els cotxes podrien desaparèixer també del centre de Barcelona i cal estar preparats perquè això passi. D'altres mesures que han presentat, doncs, la creació d'un pla de la moto, plans per anar a treballar en bicicleta, establir carrils busbau i potenciar els parcs and ride. Les empreses BTC també s'han posat sobre la taula. De fet, el RAC aposta perquè els clients, i atenció amb això, de les BTC paguin un plus pel servei. Hola. Que serviria per retornar als taxistes tot o una part d'ells per aquesta llicència.
Sí, home. És a dir, els clients
acabaria repercutint en els clients, exacte.
Maco, visca el RAC.
I mentrestant, encara a Barcelona, avui també s'ha sabut que Via Laietana tindrà voreres més amples, menys trànsit de pujada, dos carrils de baixada i espai per a la bicicleta. Són les dues propostes guanyadores d'un procés participatiu engegat per veïns, comerciants i entitats. Ara, el que haurà de fer la comissió de seguiment de la Via Laietana és decidir quin dels dos projectes tira endavant.
Bueno, recordem que hi ha eleccions municipals, vull dir que tot això pot canviar d'aquí 3 mesos. I acabem anant cap al Garraf, en surt el nucli vendrellenc de Coma-ruga ahir al vespre per un incendi al jardí d'un habitatge. Ivan Fernández.
El foc es va originar al jardí d'una casa al carrer Bellavista i les flames van cremar a la tanca perimetral formada per una bardissa. Els bombers van rebre l'avís d'incendi a les 7 del vespre d'ahir i mentre arribaven alguns veïns a la zona van impedir que el foc s'estengués a altres habitatges, llançant cubells d'aigua a les flames. Quan van arribar els bombers, aquests van acabar d'apagar el foc, un foc que en total va cremar 10 metres de tanca i també una part del cablejat telefònic de l'exterior. Afortunadament, no hi va haver ferits i tot va quedar en un ensurt.
I seguim al Baix Penedès perquè el retard en el desplegament de la fibra òptica a Calafell està provocant el malestar dels veïns del municipi.
L'Ajuntament de Calafell ha convocat els dos operadors de telecomunicacions que estan instal·lant la fibra òptica al municipi. Segons el consistori, tant Movistar com Orange havien aixecat unes expectatives que no s'estan complint. Això ha provocat les queixes de molts veïns de Calafell i els han demanat més concreció en el calendari d'obres. D'una banda, Movistar ha justificat el seu retard perquè està fent ampliacions al seu projecte original, incloent-hi carrers de la platja i del Masmel, que en principi doncs, no formaven part. Per la seva banda, Orange ha remarcat que s'està trobant amb dificultats per estendre la xarxa en nuclis on hi ha molts habitatges unifamiliars com les urbanitzacions i gran part de Segur de Calafell. A les reunions amb els dos operadors, l'Ajuntament ha ofert la torre de telecomunicacions del carrer de Lituània com a solució transitòria per mirar de resoldre els problemes de connectivitat a les urbanitzacions del municipi.
Terminologia marinera.
I moment de conèixer més paraules del món mariner i ho fem de la mà de la Cristina Cantal. Cristina.
Seguim ampliant el nostre diccionari mariner, aquest diccionari que setmana a setmana anem creant aquí al Far, i ho fem aquesta setmana amb en Jordi Piqué. Bona tarda, Jordi.
Hola, bona tarda.
Quines paraules ens acostes avui?
Doncs mira, de paraules pots triar la que vulguis, perquè n'hi ha, moltes. Però vaja, avui començarem amb una paraula que se'n diu grumar.
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 Sempre em porta paraules que no sé què volen dir.
Ah, perquè tu deus ser de terra endins, no?
Sí, jo sóc de terra endins.
Ets de secar.
Sí, sóc de secar.
Bé, no, de totes maneres, encara que no siguis de secar, a vegades hi ha paraules que tampoc no es coneixen en altres llocs, podries dir-ho d'una manera o d'una altra diferent, no? Grumar seria grumejar. Grumejar seria tirar menjar al mar perquè els peixos, doncs, vagin i s'aglomerin, s'ajuntin en un cert lloc determinat perquè llavors la persona que és pescant o amb canya o amb l'estri que sigui doncs tingui ja el material per pescar a punt.
Jo sóc de terra endins, però t'haig de dir que jo això ho he fet al riu.
Ah, sí,
al riu.
Val, també al riu, i també pots agrumar, doncs a vegades també dius, mira, per exemple, una persona que sigui molt famosa o per exemple molt coneguda o jo què sé, que digui, mira com ha agrumat gent. Per què? Perquè ha fet atracció a la gent que han anat cap allà a saludar en aquell futbolista o el que sigui. També a vegades tens costum de dir-ho així.
O sigui que aquest verb també el podem extrapolar en altres
sí, en
àmbits de la vida.
Sí, altres coses, però esclar, bé, de fet ve de mar perquè ve de grum, que el grum seria una matèria concentrada que no sigui dissolta, perquè normalment el que es fa per grumejar és agafar, doncs, jo què sé, sardina i tirar-la o inclús aixafar-la i tirar-la al mar. Un piló, no allò de dir coses ben concretes, sinó tirar un piló de matèria alimentària
perquè els
peixos hi vagin allà.
I has dit grumar o grumejar, o sigui, per tant tenim les dues opcions.
Sí, jo he trobat el grumejar, que de fet, sí, però jo aquí a l'escala he sentit, o almenys jo sempre he dit grumar.
Aquí a l'escala el que ens passa és que sempre diem les coses diferents.
Sí, no, i a més encara diria una altra cosa. Moltes vegades dius, o jo he dit i ho he sentit dir, agrumar.
Amb la A davant.
Amb la A davant, que no hi és, però moltes vegades fas això, de la paraula canviar-la no correctament, però és igual.
Per tant, la nostra primera paraula és grumar o grumejar.
O grumejar.
Que és agafar doncs, aquest pinso o aquests mini-animals que
Exacte.
Els tirem al mar per anar a pescar més animals.
Exacte,
no?
Perquè no, més a tiro, com aquell qui diu, no?
Posem al banquet per després caçar-los nosaltres, no?
Inclús a vegades, és curiós, vull dir, això poder no farà gaire bon efecte, però com vas amb la barca, i esclar, a vegades hi ha gent que té costum de marejar-se, i vomita, què fa? A dins del mar.
Fa grumar
perquè els peixos van... Vull dir, ja dic, és una mica escabrós, però vaja...
I hi ha gent que també tira grum
sí.
o grumeja només pel simple fet de voler donar menjar. Per exemple, quan ens visita la Trini per Nadal, tothom li va grumejar.
Però de fet, en aquest cas ja no seria grumejar. Perquè l'objectiu no és que la Trini vinguin allà o vinguin més trinis o vinguin més peixos per poder-los capturar. Sinó en aquest cas
ha d'haver-hi la intenció de capturar darrere.
Jo penso que és més aviat la intenció de capturar, en aquest cas.
Molt bé, doncs grumejar, la primera paraula. Sí. Quina altra ens acostes avui, Jordi?
Mira, l'altra que tinc és esquer. que en part també té que veure, però és clar, ja no és allò de tirar una quantitat gran de matèria alimentària per atraure el peix, sinó que ja és el concretament agafar l'ham, per exemple, en la pesca de canya i posar-hi un cuquet, posar-hi un insecte, posar-hi un, jo que sé, un tall de peix, i llavors tirar-ho dintre l'aigua i, esclar, el peix llavors va a capturar aquell trosset de cuc o el que sigui, una pada, un cargolet, i llavors amb l'ham queda enganxat, el peix queda enganxat.
I és la manera de passar a la canya.
És això, els cucs de terra, etc. I això també es fa, l'esquer també es fa amb els ocells. El que passa que nosaltres, ja que és mariner, doncs ens hem d'atendre en la part marinera. I, per exemple, com vàrem parlar de la patellida, que és aquella petxina enganxada en la roca, que dèiem que es feia servir per posar-la en el cap d'un filferro d'una canya, que posaves a dintre el cau del cranc, gratonell, pelut, cabra, diguin el que vulguis, que allò li feia tracció, s'enganxava amb les pinces, o s'enganxa amb les pinces en la patellida, i llavors tu estires i amb un xalabret a sota fas anar el pelut, en aquest cas, a dintre el xalabret i el tens.
Per tant, avui ens has explicat com atraure.
Exacte. Primer grumejar i llavors posar-li l'esquer i alè.
Per tant, tot són maneres d'atraure aquests animals que nosaltres volem capturar d'una manera més gran, més petita. Ja veiem que d'esquer hi podem posar moltíssimes coses.
Sí, hi ha tagarotes aixafades. Per exemple, el dia que vàrem fer la jumbina, doncs a dins la jumbina, me recordo que el que fèiem era agafar garotes, aixafar-les, no obrir-les i treure el moll, sinó aixafar-les i posar-les a dins de la jumbina. Allò ja era l'esquer perquè entrés el peix a dins de la jumbina i llavors no pot sortir i ja el tens agafat.
Recordem que la jumbina era un tipus de nansa per pescar, també?
La nansa arronida, no aquella nansa llarga, sinó diferent.
Ja veieu que tenim moltíssimes maneres de pescar i de treure aquests peixos que nosaltres volem capturar. Moltíssimes gràcies, Jordi, aquesta setmana a veure si anem a grumejar un dia d'aquests i en traiem alguna cosa.
Avui potser no és bon temps perquè fa molta tramuntana i d'allò, però quan és calma, va molt bé.
Moltes gràcies, Jordi. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Doncs hem après una miqueta més gràcies a en Jordi Piqué, que tot sovint, cada setmana, ens apropa dos nous mots per aprendre. I a la Cristina Cantal, que també ens ajuda a entendre'ls. Així arribem gairebé a 2:15. Després seguim.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 23 de març a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Orquestra Metropol, concert català de Festa Major 2.0. Dins el cicle de grans orquestres, Orquestra Metropol, un gran espectacle que inclou temes clàssics i d'actuals, música que arriba al cor i també fa bellugar els peus. Una oportunitat única de combinar música, orquestra i diversió. Dissabte 23 de març a 8:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter, amb el suport de Federòptics Elisabet. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, Oficina de Turisme de l'Estartit i a línia espaiter.cat.
Les calçotades amb més tradició a l'Empordà les trobaràs a El Mesón del Conde. El menú calçotada inclou els calçots amb la seva autèntica salsa salvitjada, graellada de carn o suquet de peix a escollir de segon, crema catalana de postres, vi, aigua, cafès i una cava per arrodonir l'àpat. I atenció, perquè si tota la taula demana el menú calçotada, els calçots són il·limitats.
Entra a la nostra pàgina web mesondelconde.com i aconsegueix un 30% de descompte. Ho tindreu tot inclòs per 27 euros. El Mesón del Conde, en ple nucli medieval de Sant Martí d'Empúries. 50 anys de tradició culinària al cor de l'Empordà. Segueix-nos a Facebook i Instagram.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
Doncs per anar bé, pel que fa referència al Palau de la Generalitat, mitja hora, 30 minuts, tot i que ja han fet públic que no els pensen treure, però els queden 30 minuts per si se repensen treure els llaços i les pancartes. Altra cosa és el que ha passat a l'Empordà, que ha anat en paral·lel, però que estem parlant de dues recomanacions, dues ordres, no recomanacions, dues ordres diferents. Cristina Cantal, parlem de la de l'Empordà.
Sí, doncs, bé, com bé dèiem ahir, els ajuntaments del Consell Comarcal de l'Alt Empordà doncs, van rebre aquest requeriment de la Junta Electoral doncs, per treure tots els símbols partidistes de les seves façanes. Alguns ajuntaments ja s'han pronunciat, altres encara no, i doncs, volem saber si realment hi haurà finalment una resposta unitària o si realment cada ajuntament doncs, decidirà què fa amb la seva façana i amb els seus llaços i pancartes. En parlem amb el president de l'AMI, que és també alcalde del Port de la Selva, en Josep Maria Cervera.
Senyor Cervera, molt bona tarda.
Bona tarda.
Anem primer amb el barret de l'AMI, si em permet, per fer-li la primera pregunta, sí, i després ja mirarem sí. A Port de la Selva. Però des de l'AMI se'ls farà algun tipus de recomanació? Sé que, sé que han estat en contacte i en diàleg.
No, però... Nosaltres, a l'AMI, el que hem fet és intentar fer un argumentari per donar eines en els municipis perquè cadascú decideixi si vol presentar recurs a l'acord que va prendre i la Junta Electoral.
Per tant, queda en mans dels ajuntaments i en mans dels alcaldes i alcaldesses la darrera decisió, eh?
Evidentment, nosaltres com a entitat municipalista el que sempre fem és respectar l'autonomia municipal que s'agrada. Nosaltres el que després... El que fem és donar eines perquè puguin prendre decisions i després oferir tot el suport jurídic en aquells que decideixin presentar recurs.
Quina tipologia d'eines?
L'assessorament jurídic per poder presentar un recurs, no? En base a l'argumentari que ja els hem dit de com creiem que hem d'encarar aquest acord.
També és alcalde del Port de la Selva, des del seu consistori, sí que han decidit què faran.
Sí, sí, nosaltres que presentarem recurs en aquest acord, perquè creiem que és un acord poc motivat, és un acord que es pren a instàncies d'un partit polític i només fent referència a una situació molt concreta, que és la de l'Ajuntament de Figueres, que, per tant, no contrasta en cap cas quina és la situació de cap altre dels ajuntaments de la comarca, ni tan sols del Consell Comarcal, perquè també insta el Consell Comarcal, i en el Consell Comarcal sí que tots sabem que no n'hi ha cap de pancarta. Per tant, en base a això, ja veiem que la motivació és molt feble i que, esclar, en base a això... Ens costa a nosaltres entendre que es faci una retirada global i preventiva. Ja. Quan el mateix acord ja reconeix que no té constància de si hi ha símbols en aquests ajuntaments.
És a dir, que això han rebut la denúncia, per entendre'ns, l'han llegit i han dit, bueno, pues si n'hi ha, que els treguin. I per
evidentment, quin... La denúncia és que no és nominal, eh? O sigui, parla del cas de Figueres i fa referència al Consell Comarcal, després ens hi afegeixen a tots els altres i ens envien un correu electrònic dient que això serveix per tothom. I primer, jo crec que cal constatar si n'hi ha, i després, que en el cas del meu ajuntament, jo ja els he dit que llaços d'ocs no n'hi ha, però pancartes sí, del que cal que demostrin és que això afecti el normal exercici del dret a participació, que al final és el que preveu la llei orgànica del règim electoral general, que encara preveu una altra cosa, que també preveu que en període electoral s'ha de preservar el dret a la llibertat d'expressió. I, per tant, això nosaltres també ho fem servir a l'hora de presentar recurs per dir que, al final, nosaltres el que estem fent és optimitzant aquest dret a la llibertat d'expressió. I, al final, ho estem fent utilitzant una simbologia en cap cas il·legal. En cap cas il·legal. I per tant, entenem que no pot ser que se'ns restringeixi o se'ns impedeixi aquest dret perquè hi ha uns senyors que no comparteixen el que estem dient.
I dues qüestions. La primera és, sí, emparant-se amb una neutralitat institucional, quan les institucions han estat neutres? Jo no recordo cap institució pública que hagi estat mai neutra. En tot cas, sempre han intentat representar, de fet, sempre han representat a tothom, fins i tot aquells que no s'han sentit representats. Però cap institució és neutra.
Nosaltres sempre diem que els alcaldes i les alcaldesses ho sabem molt bé, molt bé, que sempre governem i gestionem el municipi pel bé de tots els seus habitants.
Exacte.
El que passa que també és veritat que en aquests moments el nostre país viu una situació d'una normalitat molt gran. I aquesta normalitat la percebem la majoria de la gent dels nostres municipis. I nosaltres no podem ser aliens a aquestes àmplies majories que hi ha en els nostres municipis. I el que hem de fer és garantitzar també la llibertat d'expressió, que és un dret fonamental. I això, si es fa de forma correcta, doncs no ha de comportar cap problema.
Doncs veurem com acaba tot això. Jo sap, en aquests casos sempre me'n recordo, hi ha un col·lectiu, això hi ha gent que ho sap i hi ha gent que ho desconeix, el llaç groc és un llaç que es va furtar d'un col·lectiu de dones que pateixen una malaltia que es diu endometriosi, que és una malaltia molt dolorosa i que fa molts anys, molts anys, que utilitzaven el llaç groc, igual que la sida fa servir el llaç vermell o la violència de gènere fa servir el llaç morat, elles feien servir el llaç groc com a element reivindicatiu de la seva malaltia. Bé, les circumstàncies socials i polítiques han fet que la gent hagi agafat aquest color i aquest llaç com a ens representatiu o com a ens reivindicatiu de la llibertat dels presos polítics, que no de la independència, sinó de la llibertat dels presos polítics.
Està claríssim, i d'això no ens n'hem d'amagar. I nosaltres encara sempre diem una altra cosa, que nosaltres no som contraris a complir la normativa electoral, en cap cas. El que sí que no volem sucumbir és a instàncies d'aquest requeriment que ens sembla que afecta de forma directa sobre aquest dret fonamental a la llibertat d'expressió i que no és pel que està concebuda la llei orgànica del règim electoral a la que fan referència.
Fins quan tenen de temps per veure-ho o per repensar-s'ho o per fer el recurs que ens anunciava? Fins quan?
Ens havien donat 48 hores. En el cas del meu municipi el vam rebre, penso que era un correu electrònic ahir a les 11:38 del matí. Nosaltres hem decidit que presentarem recurs i demà a primera hora del matí doncs entrarem el recurs i esperarem aviam com es resol el nostre recurs.
El president Torra ha decidit no treure el llaç de la façana del Palau de la Generalitat. És aquest una possibilitat? És aquesta una possibilitat, seguir aquest exemple?
Bé, el president Torra ha decidit no treure-ho mentre, penso, no he tingut temps de seguir la notícia a fons, però ha decidit no treure-ho mentre es demana que el determini jurídicament les vies que té o volia estudiar una mica les alternatives. Evidentment, nosaltres, si algú en justifica i no es fa de manera preventiva, global i general, doncs ja ho hem dit i estem disposats a complir-la. Però el que cal és que això no vagi en detriment d'una cosa tan fonamental i que també reconeix la mateixa llei, torno a dir, que s'ha de preservar el dret a la llibertat d'expressió. I en aquí el que veiem és que, ja ho sabem, hi ha una gent que se sent molesta perquè la gent s'expressi cívica i pacíficament en l'espai públic, que sempre, i més en a la civilització mediterrània, l'espai públic ha estat un espai d'expressió.
Re, l'última pregunta, molt breu, molt breu. La petició, és a dir, allò que reben vostès de la Junta Electoral, fa referència explícitament a als llaços grocs i a les pancartes? Vull dir...
No. La petició és una cosa tan genèrica com que no acaba, no acaba concretant, sinó que parla de qualsevol pancarta d'índole similar. Ja us deia, una mica el que ens queixem és d'aquesta poca concreció, que al final es basen en el que Ciudadanos ha dit que hi ha en l'Ajuntament de Figueres, i amb això doncs el que ells decideixen és fer un acord que és genèric i que no concreta en cap cas. I nosaltres el que diem és que podem tenir pancartes en algun ajuntament que no afecti en cap cas el que diu que s'ha de preservar la llei electoral. El que demanàvem és això, que no ens parli. Ell ja ens diu, primer, si les hi ha, i per tant no saben si hi són. Després ens parla de la retirada de quantes pancartes, símbolos, eslóganes o qualsevol altres que hi hagin en la sede consistorial. I sí que diu en particular lazos amarillos, pancartes relatives a los procesos judiciales, de candidatos que se presenten, en fi, però és que no acaba concretant res. Que ens estan dient que si tenim una pancarta de suport a qualsevol altre tema també l'hem de treure. Bueno, clar, entenem, sentim que això és un tema, és inaudit que ens demanin aquesta retirada global, no sabem realment sobre què.
Doncs, senyor Cervera, estarem atents a veure finalment com acaba aquesta situació. Li agraeixo molt que ens hagi atès i molta sort i molt d'encert. Que vagi molt bé.
Gràcies.
A reveure. Molt bona tarda.
Gràcies.
Doncs veurem, i evidentment ho anirem seguint al llarg de les properes hores, com van aquests recursos i que determina la Junta Electoral Central. Judit Castells, anem a parlar de les Terres de l'Ebre i en concret del col·lectiu del Cítrix i de la Avellana, que són alguns dels col·lectius que han anat a Brussel·les, alguns alcaldes, a reclamar doncs, que se'ls doni recolzament, no?
Ja fa setmanes que a les Terres de l'Ebre diversos pagesos, amb la Unió de Pagesos i altres entitats, s'estan manifestant i reclamant al govern català i espanyol mesures per fer front a la crisi dels cítrics. Asseguren que el preu al que se'ls compren els productes ni tan sols cobreix les despeses de producció i diuen que això és fruit de la importació de cítrics procedents d'altres punts com Àfrica. A més, denuncien que molts dels productes importats no compleixen les normatives de seguretat alimentària ni tampoc la de protecció vegetal. Per aquest motiu, ahir l'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, i regidors de l'Ajuntament van reunir-se a Brussel·les amb el tècnic de l'àrea d'Agricultura de la Comissió Europea per posar sobre la taula la problemàtica dels cítrics a les Terres de l'Ebre. Per saber què se va exposar i a quins acords se va arribar, tenim a l'altre costat del fil telefònic a Jordi Montfort, regidor d'Agricultura a l'Ajuntament d'Alcanar.
Senyor Montfort, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Viatge que van fer vostès amb d'altres alcaldes de la zona, en aquest cas d'Esquerra, i que d'alguna manera volien posar de manifest a Europa la situació, no? Van treure algú en clar, algú en positiu?
Bueno, sí, vam apuntar que si va ser una comitiva d'alcaldes, regidors d'Esquerra, de les Terres de l'Ebre, en aquest cas representant una mica el sector del cítric, i després companys també del Baix Camp, que representaven els interessos tant de l'oli com de l'oli d'oliva, com de l'avellana. Per tant, una mica compartim algunes preocupacions, algunes amenaces i una mica tenim pues, això, tot el que és l'agricultura, l'economia agrària, des de fa molt de temps estem sotmesos influències del fenomen de la globalització, no? I per tant, patim les mateixes mals, no? I bueno, vam anar a la comitiva de vora 30 persones d'aquestes dues zones a exposar pues, la situació a la que ens trobem a casa europea, al Parlament Europeu. I bé, com a mínim, ens vam sentir escoltats, ens vam sentir atesos i també una mica la sensació de que això que estàvem exposant pues no sabem si era suficientment conegut, perquè també la reacció de molts dels interlocutors que vam tenir, en aquest cas que eren tècnics, com deia apuntar-ho, de l'àrea de d'economia, no? de la Comissió Europea, que són la gent que fa i desfà a l'hora de desenvolupar la política agrària com a nivell europeu, com la gent dels grups polítics, eurodiputats, sobretot del grup de l'Aliança Lliure Europea, que és a la que està escrita la nostra formació, també les cares i la sensació que aquesta gent va empatitzar amb els nostres problemes i que realment pues, se'n van adonar que allò que els estàvem exposant era una cosa perfectament lògica, defensable i que evidentment se van comprometre a treballar al nostre costat per mirar de minimitzar els danys que això està causant a la nostra agricultura.
Per tant, s'han portat cap aquí el compromís de treballar en minimitzar aquesta problemàtica, per entendre'ns.
Sí, és complex. Sí, és complex perquè són, ja sabem, que això, els tractats de lliure comerç en països tercers té implicacions i primeres, segones i terceres derivades i moltes vegades que se'ns escapen per complet, però, com diem, si voleu després hi ha un expliquem una mica millor, creiem que dins de tot això, del que suposa de la dimensió que suposa un acord entre la Unió Europea i països tercers, en aquest cas de l'Àfrica Meridional, aquelles reivindicacions que feien queden sense ja entrar en el fons ni en les lògiques del mercat ni en la complexitat que suposa aquests acords a nivell econòmic, creiem que el que vam decidir que teníem que centrar els nostres arguments, que és realment el que ens està generant preocupació, que és la protecció vegetal i la salut alimentària, creiem que són coses que bàsicament passen per la implicació i per ganes de fer les coses, no tant de grans pactes, sinó d'adquirir el compromís de les autoritats, de qui té que fer complir aquests acords perquè les coses ja facin bé i almenys puguem competir en igualtat de condicions.
Deixi'm fer-li una qüestió. Hem d'entendre que aquest ha estat un viatge polític de campanya o ha estat un viatge en aquest sentit de representació dels col·lectius? Li ho pregunto perquè he parlat amb gent de la Unió de Pagesos, per exemple, i no n'estaven al corrent de tot això. I el fet de que només fossin, per entendre'ns, d'un mateix partit, que no li treu validesa al viatge, quedi clar, però en tot cas sí que m'agradaria marcar-lo en el context de l'objectiu. És a dir, hi ha un objectiu també electoral o només és una voluntat de fer arribar aquesta petició?
No és un tema de campanya, és un tema d'ajuntaments, en aquest cas, que tenim aquesta preocupació, en el nostre cas, l'Ajuntament del Canàs, l'Ajuntament d'Esquerra. El Canàs és un municipi eminentment agrícola, on el sector agrícola té un pes específic molt important, per tant, treballem en el que hem de treballar. Fa unes setmanes vam concertar una entrevista amb el secretari d'Estat d'Agricultura a través del nostre senador a Madrid, el senyor Miquel Aubà, que també ens acompanya en aquest viatge. Per tant, els grups, els ajuntaments, estem formats integrats per grups polítics, que tenim una estructura, que tenim uns representants a diferents organismes, en aquest cas tant al Senat com al Congrés, com al Parlament Europeu, i per tant utilitzem els mecanismes que tenim al nostre abast per a poder accedir a allò que prenen les decisions per poder exposar la nostra problemàtica. Per tant, se va detectar que hi havia aquesta problemàtica a les taules de treball que es fan a través de les assemblees territorials i va sortir aquesta iniciativa d'organitzar aquest viatge allà, utilitzant, evidentment, els contactes que tenim a nivell de l'estructura que tenim a nivell de l'Esquerra Republicana, en aquest cas, i de fet la interlocució que vam tindre amb eurodiputats no van ser només d'Esquerra Republicana, sinó d'altres membres, d'altres grups que estan dintre de l'Aliança Lliure Europea, que és el grup on està escrit, com us deia abans, Esquerra Republicana. Per tant, la interlocució va ser en aquesta gent, que d'altra banda són la gent que normalment s'ha mostrat històricament més sensible i més preocupada per tots els temes d'agricultura i desenvolupament rural. Per tant, algun comentari m'ha arribat per aquí, jo li puc dir, i ho puc dir aquí, a tothom que estigui. Jo, per exemple, el representant, el delegat dels cítrics de Unió de Pagesos a Catalunya, dijous per la tarda, lo vaig trucar per dir que anava a fer viatge. I li vaig dir, escolta, portem aquesta idea i anem a exposar això. Hi ha alguna cosa que cregueu que podem fer arribar o que podem traslladar? I crec que vam quedar entesos. La meva sorpresa avui també és a veure algun comentari o que algú m'hagués traslladat aquest malestar quan jo a la persona que segurament li haurà fet aquest comentari la vaig trucar dijous per dir que anava. No? Per tant, me sap greu que un tema d'estos que s'està pensant en el sector, està treballant, se vulgui, no entenc ben bé quin objectiu, se vulgui qüestionar la legitimitat, es vulgui posar igualment una feina que jo crec que també vol les dues en fer tots els partits. En aquest cas s'han utilitzat nosaltres, però tenim els nostres mecanismes i les nostres estructures de partit i estem per al que estem, que és defensar el ciutadà i els interessos del sector ciutadà.
I Jordi, una de les coses que més va sobtar els assessors va ser el fet de que s'havien detectat llindars de residus als productes superiors als permesos. Explica una mica a què és degut.
Bé, sí, aquí és una de les preocupacions que vam exposar, que era bàsicament la fruit d'aquest acord. Bé, les condicions en què es produeix és complexa, però bueno, una de les problemàtiques més greus i que genera una alarma de seguretat alimentària és precisament que el marc regulatori que bueno, regula la redundància, la producció de cítrics a Europa és molt concret i és molt restrictiu quan als principis actius que es poden fer ús. La veritat és que la quantitat dels productes i els productes que es poden utilitzar tant per a fertilitzar com per a treballar, o sigui, a nivell d'herbicides, fungicides, etcètera, són molt determinats i en les condicions molt concretes, i així s'exigeix als productors d'aquí per a que garantir la seguretat alimentària dels consumidors. Aquests criteris que s'apliquen aquí, aquestes restriccions, no s'apliquen als països o als productors que venen, o als productes que venen de països de fora de la Unió Europea, on el marc restrictiu, o el marc normatiu, perdó, és molt més lax, molt més ampli, permet l'ús d'uns principis actius que aquí no estan permesos i permeten importar, això sí, limitat a unes quantitats, a un residu, a un límit de residus, que és el que es pot detectar al fruit una vegada s'arriba, que després, fruit de diversos anàlisis que s'han vingut fent al Port de Castelló, al Port de València, s'ha comprovat i així ha sortit, de fet, ahir algun dels eurodiputats que van parlar ja parlaven que ens havien fet arribar des de la Politècnica de València, la Unió de Llauradors, on s'havia posat de manifest que els límits permesos d'aquests productes se superaven àmpliament. Per tant, ara ja no estem parlant d'un problema de supòsit, sinó estem parlant d'una certesa que és que si en aquestes altres després del producte ser recollit indica o surten aquests nivells de residus a la fruita, vol dir que l'ús que es fa d'aquests residus és molt més extensiu i, per tant, aquí ja tenim un problema de seguretat alimentària. Per tant, important que els consumidors sàpiguen que estan mitjans.
Jordi, li agraeixo molt que ens ho has explicat. En tot cas, anirem fent un seguiment de les conseqüències que té, bueno, això que ens explicava ara i també aquest viatge, que esperem que siguin, en tot cas, positius. Jordi Montfort, regidor d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.
A reveure, molt bona tarda. Doncs aquestes són les qüestions que avui ens han fet parlar de pagesia i de fet, relacionar una miqueta aquest viatge amb aquesta realitat. Voleu dir-hi la vostra? Voleu connectar amb nosaltres? No trobeu els motius? No sabeu com fer-ho? Doncs ara us ho expliquem.
El concurs del Far.
Perquè és que m'imagino jo tots allà a casa escoltant la ràdio o a la feina, allà a la botiga, o al cotxe, quan us moveu amunt i avall pel vostre municipi amb la furgo, o al lavabo, mentre acabeu d'arreglar-vos per anar a vés a saber on, a buscar els nens al col·le, i dient, hòstia, aquesta gent, que són tan simpàtics, m'agradaria dir-los alguna cosa maca, perquè de coses lletges ja ens en diuen de tant en tant. I estem acostumats. Però m'agradaria dir-los alguna cosa maca, però no trobo el motiu per dir-los alguna cosa. No sé què dir-los, no, no. Soc tímida o tímid i em fa una mica de corte. No pateu, no pateixis. Nosaltres som com el Tinder radiofònic. Us donem arguments perquè pugueu dir-nos coses, perquè pugueu comunicar-nos amb nosaltres. Cristina Cantal, què tal? Com estàs?
Bé, m'agrada el del Tinder radiofònic.
Sí, sí, sí. És una mena de xarxa social per conèixer gent, una mica.
Mira, jo tinc una pregunta per tu.
A veure, atenció.
Aviam què et sembla. Si jo et dic animal equinoderm de la classe dels equinodeus regulars, de forma globular aplatada i amb la closca erissada de pues,
sí.
Què és?
Et diré, torno a preguntar el dissabte a la matinada quan m'hagi pres 8 gin, saps?
Però si té una closca erissada de pues, cap on creus que va?
Una closca erissada de pues, té que ser un erissó de mar, això, no?
Ah, mira, erissó de mar. Aquí és la pregunta que us fem aquesta setmana. Com li dieu en aquesta delícia de mar? Perquè, bé, ja hem après amb les paraules exclusives que alguns li diuen garoina, altres garotes, els altres erissons de mar, fins i tot orissos. I és el que us estem preguntant. Sí, sí, aquí hi ha l'orissada. I bé, doncs teniu en joc precisament una calçotada per dues persones al restaurant El Mesón del Conde, que està situat, bé, al cor de l'Empordà, al costat de les ruïnes d'Empúries. I com bé deies, els que siguin tímids i els que no, que concursin tot i ho facin a través de les nostres xarxes socials de Facebook i Twitter, al Far FM. Al Far FM, simplement contesteu a la pregunta i entrareu al sorteig de guanyar aquesta calçotada i anar-vos a llapar els dits amb el romesco.
Doncs com li dieu vosaltres als erissos de mar? O com li dieu vosaltres a les garoines o a les garotes? O bé, com li dieu vosaltres? Al farfm.cat ens ho feu arribar a través de les xarxes socials i ja teniu una excusa per comunicar amb nosaltres. Vinga, anem a comunicar una estona fins a les 5 i 4 minuts. Fins ara.
Navega amb el Far.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Àngel Torrent i Jordi Orno.
De cine, a Ràdio L'Escala. Estrena a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. Em dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Més bé
Ràdio L'Escala.
La xarxa.